Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5, bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. La majoria dels ciutadans espanyols aproven l'enviament d'armes i una intervenció de l'OTAN a Ucraïna, segons el CIS. A més, gairebé el 90% dels encastats aplaudeix les sancions imposades a Rússia i pràcticament la totalitat dels encastats es mostra favorable que l'Estat aculli refugiats ucraïnesos. Són dues de les dades que recull el baròmetre del CIS del mes de març que mostren un fort impacte de la guerra a Ucraïna en l'opinió pública. Un 94,8% diu sentir-se preocupat per la guerra en aquest país i un 75% creu que el president rus Vladimir Putin podria ordenar la invasió d'algun altre país. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky és el líder més ben valorat pels espanyols amb un 7,37 per sobre 10, després de la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen amb un 6,74, Macron amb un 6,73 i Putin cau a un 1,35. I el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques també mostra que la crisi interna sense precedents del Partit Popular per l'enfrontament entre Casado i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no només té un cost per al nou PP, sinó que Núñez Feijóo, ja com a líder de facto del partit, amb aquestes dues premisses, els populars pugen un 2,5% respecte al febrer i passen del 21% al gairebé 24%. Això fa també que la crescuda de Vox, que passa d'un 14,8% a un 16% en l'estimació de vots, sigui, diuen, irrellevant en termes relatius i deixi lluny a un possible sorpasso. I la presidenta del Parlament, Laura Borràs, considera que el judici de l'expresident Quim Torra és una mostra més de la judicialització que viu l'independentisme.
És imprescindible que en aquests moments s'aposti per la desjudicialització. Contra tota lògica democràtica, estem vivint com el poder judicial se sent legitimat per tutelar el poder legislatiu i el poder executiu, com està passant.
Segons Borràs, el dia d'avui és un cas més de la repressió que viu el moviment. Recordem que Quim Torra ha estat jutjat en una nova causa per no haver retirat la pancarta en favor dels presos i dels exiliats del Palau de la Generalitat, tot i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li havia requerit. I el Parlament també ha aprovat per unanimitat a instàncies de Ciutadans la compareixença del cap de l'oficina de Carles Puigdemont, Josep Maria Alai, perquè informi sobre els suposats contactes amb Rússia. També s'ha aprovat la sol·licitud de compareixença registrada per Junts per Catalunya de l'advocat Gonzalo Boye perquè informi sobre la defensa i els intents de destruir l'entorn del president Carles Puigdemont. I el mític restaurant Sant Pau de Carme Ruscalleda reobrirà aquest mes de juny, dirigit pel seu fill Raül Balam. El xef català torna a reobrir aquest local emblemàtic de Sant Pol de Mar amb un projecte innovador però que preservarà l'essència del restaurant que la seva mare va capitanejar durant 3 dècades i que va merèixer 3 estrelles Michelin.
Reobrirem, però no reobrirem el restaurant Sant Pau. Obrirem Cuina Sant Pau, que és un concepte totalment diferent, amb l'essència i la filosofia de la casa, però mai sense perseguir el restaurant gastronòmic dels pares.
Tindrà una capacitat per donar servei a unes 50 persones i oferirà cuina de temporada divertida i amb plats per compartir. I ara els esports amb Pau Massip.
L'Associació de Futbolistes Espanyols, l'AFE, ha exigit igualtat de dietes econòmiques de la selecció femenina amb les de la masculina. Ho han fet enviant un escrit a la Real Federació Espanyola de Futbol, al Ministeri d'Igualtat i al Consell Superior d'Esports. L'AFE ha recordat que la Llei d'Igualtat estableix que tots els programes públics del desenvolupament de l'esport incorporaran l'efectiva consideració al principi d'igualtat real i efectiva entre dones i homes. Des de l'AFE també impulsaran aquesta acció a través de la Federació Internacional de Futbolistes Professionals per intentar que la mesura s'extengui a països que encara no s'ha implementat. I pel que fa al Barça, ha posat a la venda més entrades per al partit de quarts de final de la Champions del primer equip femení que disputarà contra el Real Madrid al Camp Nou el proper 30 de març. El club en va posar a la venda 70.000 que es van esgotar. Amb l'eliminació de les restriccions d'aforament, el Barça ha tret un nou paquet de localitats perquè més aficionats puguin accedir a l'estadi. Es poden comprar a través de la web del club en uns preus que oscil·len entre els 14 i els 16 euros. I l'autocar de l'Espanyol ja està camí de Barcelona amb una 50ena de refugiats ucraïnesos. Està previst que l'autocar arribi a aquest cap de setmana. El Club Blanc i Blau, juntament amb l'ONG Es per Tu, van iniciar una expedició a Radimno, a Ucraïna, per portar productes essencials, aliments, material esportiu, entre d'altres. Un cop allà han recollit nens i nenes que formen part del programa d'acollida temporal cap a Catalunya i també a famílies ucraïneses senceres.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva al toc de les 6. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona. La proteïna. Teràpia de grup. En poques paraules. Matrícula oberta. Olor de tinta. La tecnopèdia. La veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel oficial i també a Spotify. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. This time I know, I know, I know.
Són les 5 i 6 minuts, ens situem ja en el punt de partida de la tercera i darrera hora del nostre programa, que tot anirà bé. Em deixaran que els expliqui una interioritat que acaba de passar ara fa un moment. Això passa molt, no?, quan s'obre la porta i surten unes persones i entren unes altres, que el nostre convidat anterior, el nostre col·laborador, el professor Bernardo, s'ha trobat amb el nostre convidat que arriba ara mateix a la nostra sintonia, Josep Samitier. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
I m'ha agradat molt el que li ha dit el professor Bernardo, no?, perquè diu... Sempre fas moltes coses, però estàs fent coses molt importants, no? M'ha agradat molt aquesta cosa. Quines coses molt importants està fet ara, senyor Samitier?
Bueno, dirigeixo un institut de recerca, però com a institut ara coordinem tota una iniciativa dintre aquests fons que ens estan arribant d'Europa de biotecnologia en salut a nivell estatal.
Que és, clarament, li anava a dir el futur, però ja no és correcte, és el present, no?
És el present, és el present. És a dir, al segle XXI, la medicina actual incorpora una quantitat tecnològica brutal a l'hora de poder fer millors diagnòstics, a la millor d'innovar en teràpies, que, evidentment, està corrent i està arribant ja, diguéssim, als pacients. Ho hem vist en la pandèmia, Vull dir, ara tots ens hem acostumat a fer un test. Bé, aquests sistemes de que només amb una mica de mucositat o de saliva de seguida pots analitzar i trobar si hi ha un virus o no, uh-huh. Ens sembla quasi normal, perquè ho hem fet moltes vegades, però vull dir, això és un avançament extremadament notable, no?
Bé, és que és un sector en el que estem avançant de manera molt notòria perquè s'ajunten dues coses, les necessitats i les possibilitats. És a dir, la necessitat que tenim tots de tenir una salut cada vegada millor amb les possibilitats que la tecnologia ens està oferint. A mi, amb un exemple que el poso sempre de manera molt evident, jo porto un rellotge d'aquests intel·ligents. Aquests rellotges intel·ligents estan connectats a internet i estan mesurant totes les meves constants vitals. El dia que, a banda d'estar connectat amb el meu telèfon, estic connectat això amb un ordinador central on quedi registrat totes les meves constants, aquell dia direm que tenim com una mena de control sobre tots nosaltres absolutament bestial, no?
Clarament, vull dir, perquè totes aquestes dades i el tractament que podem fer després d'aquestes dades, una vegada estan emmagatzemades, estan a la boira, ens permeten poder preveure en molts casos possibilitats, per exemple, d'aparició d'una arrítmia o aparició de dolències cardíaques o d'obstrucció pulmonar. És a dir, problemes que ens poden afectar a la vida i que moltes vegades no ens donem compte fins que ja són més greus, però que a poc aquestes constants podrien anar determinant si tinguéssim aquesta capacitat, que ara ja la tenim, d'analitzar les dades i poder veure quan això comença a aparèixer.
Això significa un estalvi importantíssim de costos per la medicina, no?
Esclar, la millor medicina és la prevenció. Exacte. La prevenció, no? Per tant, el fet d'anar veient abans de que veritablement el problema apareixi amb la seva cruesa més alta, poder preveure quan comença a haver-hi els primers... abans dels símptomes, és a dir, comença a haver-hi les primeres indicacions de que pot aparèixer aquell problema, si veritablement això permet llavors ja fer un tractament o buscar formes d'evitar, evidentment, vull dir, i guanyem moltíssim perquè evitem aquests casos greus, evitem ja situacions en què llavors és molt més complicat trobar una solució.
No? Ja no parlem, perquè aquí estem parlant de la cosa que en principi, fixi's el que vaig a dir, de la cosa petita, perquè després podem situar també l'acció en la cosa gran, no? Jo quan veia, per exemple, l'apertura d'aquest quiròfan 5G que hi ha a l'Hospital Clínic, com es pot dirigir una intervenció des de Nova York? El cirurgià en qüestió està manipulant les eines des de Nova York per una persona que s'està intervenint a Barcelona, és una cosa que et deixa veritablement impressionat.
Exactament, avui en dia es pot fer, perquè tant els sistemes visuals inclús tridimensionals, és a dir, en reconstrucció 3D, els sistemes robotitzats en realitat augmentada, és a dir, moltes coses que també estem veient doncs, en el cinema, d'avatars, de sistemes 3D, etc., s'està aplicant en la medicina, no? I això, és clar, dona una capacitat molt més alta que la que tenia directament un cirurgià amb les seves mans i intentant, diguéssim, a través d'una ferida, intentar entrar i poder operar, no?
Clar.
Per tant, això et dona opcions. Inclús, moltes vegades, els cirurgians avui en dia planifiquen les operacions. És a dir, a partir de les imatges 3D que són capaços de reconstruir, per exemple, quan se fa una ressonància, es fabriquen models i el metge pot, amb intervencions que són complexes, practicar abans amb un model similar a l'òrgan que haurà d'operar del pacient, com ho ha de fer, i llavors el dia que ho ha de fer, amb el robot, etc, poder-ho fer, no? Clar, això són avantatges que ens dona avui la tecnologia, no?
Sí, abans això ho feien per conduir naus espacials.
Exactament. Però, esclar, ara ja ho estem aplicant a l'entorn mèdic.
És interessantíssim, eh? I, a més, clar, entenem que entorn mèdic va molt més enllà del que en principi abans pensàvem. Ara el tema de la salut mental és molt important. I estem veient com la tecnologia també està fent autèntiques meravelles amb això. L'altre dia ens presentàvem amb la història del Mobile World Congress a un gos que feia molta companyia, per exemple, a la gent gran, no? I que detectava tota una sèrie de necessitats de la gent gran. Això és meravellós.
Exactament. Hi ha tota una branca, per exemple, de la robòtica, que és una robòtica de relacional, és a dir, per ajudar a les persones que no se sentin soles, a millorar el seu estat d'ànim. Hi ha una branca també que cada vegada s'està parlant més, que és tractaments digitals. És a dir, davant d'una depressió, davant de situacions, diguéssim, podríem dir, anímiques, es pot, ja amb realitat virtual, fer exercicis, fer models acompanyats, diguéssim, de diferents estímuls que ajudin a la persona. Clar, això no és prendre una pastilla, no és un fàrmac químic, per dir-ho manera, no? És una altra manera d'incidir en altres tipus d'estímuls sobre la pròpia capacitat conscient de la
persona. És explotar-nos a nosaltres mateixos. És com treure'ns més rendiment a nosaltres mateixos, sí, en realitat, no?
Sí, també és, evidentment, també és una manera, és a dir, és una manera de generar el que abans dèiem bon rotllo, pues intentar fer-ho també a través d'aquesta situació. Tots sabem que pues, la llum del dia, segons quin tipus de paisatge, pues, davant del mar, pues, un té una sensació com diferent, es nota, diguéssim, canvia, que quan estàs tancat, quan estàs amb la foscor, etc. Pues, aquest tipus de reaccions, que són molt habituals, i que de vegades pues, de fer, bueno, hem de sortir perquè estic ja que no puc més, he de sortir a respirar. No era tant que ens faltés l'aire, era aquesta sensació de llibertat, no? Clar, això avui en dia, les tecnologies de simulació 3D, etc., ens permeten recrear ambients diferents.
No? És gairebé l'aplicació tecnològica del Feng Shui, això que m'està dient,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
És boníssim, és boníssim. Sí, sí.
Per tant, la salut es converteix ja en buscar el benestar. Ja no és simplement el fet de no tenir malaltia, sinó és el fet de buscar el sentir-se bé.
Home, si entenem que l'estrès és una malaltia, realment aquí tenim una cosa important, oi? Després hi ha tota aquesta tecnologia que dèiem, no? Perquè hem esquitxat una mica aquesta xerrada, ja li dic que l'haurem de repetir, perquè estic veient que només el que fan vostès a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya ja mereix una entrevista de 3 o 4 hores, perquè és absolutament impossible abastar-ho tot, no? Però hem volgut esquitxar amb exemples pràctics de coses que estan arribant ara mateix, que ja són una realitat, que encara no les tenim assumides, com el rellotge. En definitiva, el rellotge, efectivament, té tota una sèrie de connotacions. Però ens parlaven d'una samarreta, no sé si vostè en té constància, una samarreta que fa fins i tot electrocardiogrames. Anem a veure com funciona això. Natàlia Guzmán, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Natàlia. La Natàlia és estudiant d'enginyeria biomèdica de la Universitat CEU San Pablo de Sevilla. ¿Cómo es esta camiseta, Natàlia?
Pues es una camiseta que podemos comprar en cualquier tienda. Es una camiseta normal y corriente con las características que tiene unas porciones de tela conductora, que una tela conductora es visualmente es igual que cualquier tela, que lo que hace es medir la señal de electrocardiograma y la lleva mediante un hilo conductor hasta unos electrodos secos que tiene en la cintura, y ahí conecta con una placa electrónica, que es lo que va a llevar esta señal de electrocardiograma, esto que estamos midiendo, a un ordenador o incluso a un móvil.
Esto lo mejor de todo es que uno no tiene que entenderlo, ¿no? Es decir, uno se pone la camiseta y ya va sola, ¿no?
Efectivamente, simplemente hay que ponerla, conectar el dispositivo y ya tenemos nuestra señal cardíaca.
Y eso, estoy pensando, una persona que puede tener determinados problemas cardíacos puede resultar absolutamente determinante, ¿no?
Efectivamente, una persona que tenga problemas cardíacos, incluso algún enfermo que sea crónico, podría llevar la camiseta en cualquier momento sin que supusiese un problema ni un impedimento en su vida, porque es una prenda muy cómoda. El objetivo era realizar una camiseta que fuera completamente cómoda para la persona que lo tenga que llevar.
Ajá. Oye, pero tú eres estudiante, ¿no?
Sí, estoy en tercero de Ingeniería Biomédica.
Caramba, pues menudo carrerón que tienes por delante, ¿no, Natàlia?
Muchas gracias.
Hombre, lo parece. No sé, Josep Samitier, què pensa, però, caram, com pugen les noves generacions,
sí,
no?
Sí, clarament. I ella, per exemple, està fent una titulació, Enginyeria Biomèdica, que no fa molts anys que està aquí a l'estat espanyol, i que combina aquestes dues vertents, no? Com aplicar la tecnologia al sector de la salut, no? Per tant, és gent que es forma tant des de la vessant tecnològica com també de la vessant de la fisiologia i de la biologia humana, no? Per tant, té aquests dos backgrounds, aquests dos coneixements, i permet que això, que els estudiants molt ràpidament ja comencin a tindre idees, és a dir, vegin a on te poden trobar possibles oportunitats o possibles solucions a problemes.
Clar. Hace no demasiados años, Natàlia, recuerdo una peli, yo creo que era de Arnold Schwarzenegger o algo así, una de estas de acción, ¿no? Que de repente el protagonista recibía, efectivamente hablaban de ciencia ficción, ¿no? Y recibía una llamada de su hospital avisándole de que a las 12 del mediodía iba a tener un infarto, que llegase antes al hospital, ante lo cual ese infarto en realidad se quedaba en nada porque estaba controlado en todo momento. Viendo lo que estáis haciendo, eso llegará un día que probablemente, no sé si será así tal cual, pero que se acercará bastante.
Claro, pues justamente, realmente si tú llevas la camiseta y tienes algún tipo de problema, pues puedes estar incluso, eso tiene que ser estudiado y demás, a día de hoy aún no es posible, pero sería interesante poder estar conectado con un hospital que, bueno, hay ciertas personas que a día de hoy con otros dispositivos que se conectan directamente al corazón, sí que lo tienen, entonces pues si ven algún tipo de anomalía los llaman. Igualmente con el progreso de esta camiseta podríamos ser capaces de conseguirlo.
Caramba. Oye, enhorabuena, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias por
Muchas
estar aquí
gracias.
Contarlo, ¿eh? Enhorabuena, de verdad. Natàlia.
A vosotros, hasta luego.
Gracias. Estudiant de tercer.
Sí, sí.
Impressionant, eh?
Clarament.
Pugen així,
noves generacions i moltes dones. Vull dir, és un àmbit, diguéssim, conec, que, per exemple, en el cas de diverses universitats aquí a Catalunya, que també fan aquesta titulació, i hi ha moltes dones que estudien enginyeria biomèdica.
Aquesta és una cosa molt interessant, també des d'una altra perspectiva, si em permet. Estava pensant, no, nosaltres que hem crescut en una generació que no era tecnològica, no? I de fet es parla molt de l'escletxa digital i tot això. Vostès, les persones que treballen directament en la investigació, també s'hi deuen trobar, d'alguna manera, que t'arriba un estudiant de segon o de tercer que és nadiu digital, que és nadiu de la tecnologia i que, evidentment, té una facilitat més gran que una persona doncs, que ja ha superat els 40 o els 50, no?
Clarament. Mira, una de les coses que ara també fem cada vegada més és el que s'anomena ciència ciutadana. És a dir, intentar implicar a tothom amb una recerca científica. I sí. Sembla, home, jo no sóc científic, no tinc formació, o sigui, sóc una persona que treballa amb altres coses, o com puc ser científic? Diu, bueno, pues, hi ha maneres de fer-ho, no? I algun d'aquests projectes l'han fet amb gent jove. I, per exemple, un dels projectes és monitoritzar la qualitat de la son, de dormir...
Això ho farem d'aquí una estona.
En gent jove, en gent jove, no? I amb instituts, etc. I això, doncs, molt fàcil, avui en dia, doncs, un mòbil. Un mòbil és una màquina que té micròfon, que té un acceleròmetre per mesurar vibracions, que té tota una sèrie, diguéssim, de sistemes que permeten monitoritzar, doncs, si estàs roncant o no, si t'estàs movent, el batec cardíac. És a dir, pot monitoritzar diverses coses. I llavors els nanos d'institut, els nois i noies, doncs, amb un cinturó, doncs, dormen amb el mòbil, cosa que diguéssim.
Sí, 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 sí.
És una manera de fer-ho. I d'aquesta manera monitoritzen com han dormit en funció de diferents paràmetres. Per exemple, si abans d'anar dormint ha estat jugant a videojocs o no, si han pres alcohol o no, si han sortit i llavors van a dormir més tard o no. I d'aquesta manera van veient la correlació entre si han dormit les hores que han dormit, el nivell de profunditat del descans o no, en funció d'aquestes coses.
Ara d'aquí una estona li presentaré un senyor que entrarà. Quan arribi, sisplau que entri directament, l'Oriol Mercader. L'Oriol Mercader és un psicòleg especialista en son. I justament avui ens vol parlar d'això que acaba de comentar vostè, del que és un dispositiu que serveix per monitoritzar els ritmes circadians.
Circadians, exacte.
És interessantíssim tot això, eh? És que ens agraden aquestes coses aquí al programa i ens agrada, a més, rebre la gent que de veritat en sap sobre aquestes qüestions, que molt de temps portem parlant de les paraciències amb falsos científics que després tenen professions que no tenen res a veure. Hi ha una empresa que es diu WeVision que han presentat un sistema que ens ha semblat molt interessant per tenir-lo també amb nosaltres. Està amb nosaltres Eva García Ramos, és la seva CEO, la seva cofundadora. Eva, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos hablando de defectos en la visión de niños menores de 15 años, ¿verdad?
Bueno, es para niños y es para adultos.
Ah, estupendo. Cuéntanos un poco en qué consiste, Eva.
Sí, mira, digamos, en el mundo de la visión, todo el mundo conoce el tema de... Tiene tres partes, ¿vale? Hay una que es muy conocida, que es la parte óptica, que se corrige con gafas y lentes de contacto. Esta parte no la tocamos, es una parte que ya está muy, muy trabajada en el mercado. Ajá. Pero hay otras dos partes que influyen muchísimo en la visión, que es la parte neural, que es como tú coordinas tus ojos cuando estás leyendo, por ejemplo, o estás mirando algo, hacen los saltos. Y la parte psíquica, que es como la información llega a tu cerebro y eres capaz de distinguir una P, una Q, una D. Entonces nosotros tratamos la parte de la visión que le llamamos la parte cognitiva, ¿vale? La parte que, digamos, decodifica y ayuda a que entendamos lo que vemos, ¿vale? Entonces es una parte muy importante, complementaria a lo que sería la parte de óptica, que es la parte de enfocar algo bien, ¿vale?
Estamos hablando, Eva, de un tema que afecta a muchísima gente. He visto un dato que me ha dejado muy sorprendido. Las disfunciones visuales suponen problemas muy comunes que en Europa afectan aproximadamente a 4 de cada 10 menores de menos de 15 años.
Sí, es correcto. O sea, el tema es que las prevalencias, digamos, el problema es que como no se han diagnosticado, porque es un tema que hasta ahora, digamos, lleva mucho tiempo, pues lo que hemos buscado es decir, bueno, pues igual que tú te haces una analítica de sangre, hagamos un examen en muy poquito tiempo que podamos detectar si tenemos este tipo de disfunciones visuales. Y la parte más positiva es que con la misma solución solucionamos el problema, con lo cual no es que me digan que estoy con un problema, sino que tengo la solución ayudados de la tecnología y de la ciencia, ¿no?
A mí algo que me fascina siempre es por qué la gente que os dedicáis a la investigación, investiguéis sobre eso y no sobre cualquier otro asunto, ¿no? Porque efectivamente eso tiene un punto de partida. ¿Cómo nace toda esta historia?
Bueno, nace de dos fundadores, somos dos personas fundadoras. Uno es un óptico-optometrista, que es Juan Carlos, que es, digamos, el profesor y además ha sido consultor en temas de visión. Y se encontraba haciendo, pues, de uno en uno, digamos, estos problemas y de forma muy manual, ¿no? Y yo nazco, pues, de un tema que tuve, un tema personal, que mi madre le detectaron un tema neurodegenerativo a través de la visión. Ajá. Y yo trabajaba en otros sectores y en otros y entonces dices, bueno, pues la tecnología tiene que llegar al mundo de la visión, igual que yo he llegado a la automoción o he llegado a otros sitios, ¿no? Y partiendo de todo esto, pues lo que buscamos es una solución que pudiéramos tratar los problemas, más que diagnosticarlos, pero digamos, la parte del diagnóstico es necesaria para saber de dónde partes y a dónde tienes que llegar. Entonces, pues bueno, la tecnología ha ido evolucionando y nos ha permitido también, pues, estar en este punto, ¿no? Porque hace años no se podía haber hecho, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora.
Claro, claro. Eva García, enhorabuena. De verdad, fantástico, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego.
És al·lucinant, això, eh?
Sí, sí.
I aquesta cosa de per què cadascú s'acaba dedicant a investigar sobre aquest aspecte tan concret a mi em fascina. No?
Sí, de vegades hi ha un component de casualitat de trobar algú amb aquell problema o algú que està interessat o un cas proper, vull dir que pot també donar de vegades aquesta primera esbranzida a la recerca i a partir d'allí comença, i és la curiositat, diguéssim, aquell per què, eh? Intentar, com quan anem petits i els nens petits pregunten als pares, no? I per què això? I per què, no? Llavors...
És la base mateixa de la investigació, no?
La investigació, sempre aquesta qüestió de dir, i això per què?
Si no han acabat de créixer, són persones que no han acabat de créixer, si més no, perquè és la curiositat, no? D'alguna manera, fantàstic. A l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, quanta gent treballa?
Doncs ara som quasi 370 persones.
Quins són els... perquè veig que tenen diferents assumptes, per això deia que haurem de tornar-hi, perquè són coses molt interessants. Treballen, per exemple, amb qüestions relacionades amb l'envelliment, també, no?
Treballem en coses relacionades amb l'envelliment, amb el que en diem neuroenginyeria, per tant, amb veure de quina manera podem o detectar precoçment enfermetats neurodegeneratives, Alzheimer, Parkinson, i també buscar maneres, llavors, de poder-ho frenar. Un altre dels grans àmbits que intentem, diguéssim, treballar és tot el que en diem regeneració. És a dir, una de les coses que també porta l'envelliment i que porta de vegades certes malalties és que un teixit, un òrgan, es fa malbé. Llavors, com ho podem regenerar?
Sí, tots
sabem que si es trenquem un braç, un os, l'os acaba soldant-se. Però si un cartílag es desgasta, aquest cartílag ja no el podem regenerar.
Clar.
I ens fa dolor i al final a la millor necessitarem una pròtesi, no? Pues intentar regenerar, o si tenim un infart, tenim un problema així i arribem a temps, pues quedarà una cicatriu i aquell teixit ja no serà, ja quedarà, perdrà les característiques, no? Llavors, com intentar regenerar teixit cardíac, com intentar regenerar cartílag, com regenerar altres ronyó... És a dir, són coses que estem treballant.
I no? Que s'estan rapidíssim, no? L'altre dia vèiem una cosa que a mi em va al·lucinar, no? Com la impressió 3D arriba al mercat del trasplantament i pot suposar...
Nosaltres tenim impressores. Fem servir la impressió 3D per fer teixits de diferents tipus tridimensionals. Fer musculatura a laboratori, fer teixit neuronal al laboratori.
És espectacular, eh? Miri, permeti'm que li presenti entrada a l'Oriol Mercader. Oriol, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
En Josep Samitier, el senyor Samitier, és el director de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. I deixa'm dir-te que t'ha fet un petit spoiler fa un moment, explicant que es podia fer allò que tu vols fer avui. Saps,
aquí
el programa? De veritat.
No ho sabia.
Ha estat absoluta casualitat. Absoluta casualitat. Ara ens ho expliques amb calma. Però volem introduir encara una tercera persona a la nostra xerrada, ja que estem parlant de com, d'alguna manera, el món de la tecnologia afavoreix el que és el món de la salut. Hem volgut anar a trucar a la porta de la cofundadora de Human Care. Es diu Núria Pastor. Núria, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns exactament què és el que feu.
Pues bueno, nosaltres des de Human IT Care el que volem és millorar l'accés a la salut de les persones de manera remota. Llavors, el que hem desenvolupat és un sistema on a través d'una aplicació els pacients els donen d'alta als metges, llavors van fent un seguiment des de la seva casa i poden, pues, per exemple, mesurar-se la glucosa, la tensió, diferents dades de salut que es connecten amb el mòbil a través de Bluetooth. Llavors, el metge, des de casa del pacient, pues, pot anar veient com està el pacient i, a més, si hi ha alguna descompensació, pues, perquè, per exemple, s'ha mesurat amb un glucòmetre, no? I li ha sortit pues, una hiperglucèmia o alguna alerta, doncs pues, es poden actuar, es pot, per exemple, fer una videotrucada o fer algun canvi amb la medicació o amb el que es necessiti.
Això és una mica, sí, un segon, senyor Samitier, això és una mica allò que dèiem abans del Schwarzenegger, és a dir,
sí,
de fet és que ja no estem parlant de futur, ja estem parlant efectivament de qüestions que són avui i que són novedoses, de fet, i això us ha de donar l'enhorabona perquè recentment heu guanyat el premi 4 Years From Now dins el Mobile World Congress, no?
Sí, és veritat, vam guanyar el premi del 4 Years From Now fa unes setmanes al Mobile, i bueno, va estar molt bé perquè bueno, al final és un event on a nivell internacional hi ha molta projecció, hi havia moltes empreses del sector i, bueno, i ens ha ajudat molt.
Doncs enhorabona, de veritat, enhorabona. T'agraïm moltíssim que hagis estat avui, encara que sigui només un minut amb nosaltres, per explicar-nos exactament el que feu i il·lustrar-nos d'aquest canvi que fa que ja no puguem parlar de futur, sinó que hem de parlar de present, perquè tot això a dia d'avui ja és una realitat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Igualment, bona tarda. A més, senyor Samitier, estava pensant que és que ho tenim amb moltes coses molt petites, no? Aquella cosa de que, per exemple, la gent gran ara té aquell botó a casa seva que quan no es troba bé, o el que sigui, apreta el botó i ja li parlen directament. Clar, és que hem millorat amb moltes coses, no?
Hem millorat amb moltes coses. Jo me'n recordo fa uns quants anys, quan havia acabat des de la carrera i començava llavors en l'àmbit de la recerca, que es parlava a nivell europeu d'intentar tenir l'ordinador a tot arreu. Començava a haver ordinadors, i llavors hi havia un gran projecte, i com aconseguir que l'ordinador... Ho hem aconseguit, ara tots amb el mòbil, clar, intel·ligent, doncs tenim un ordinador, tenim una tablet, estem connectats... clar, això ens permet avui en dia aplicar-ho a moltes coses, i a l'àmbit de la salut és clarament una d'elles. Per tant, ens pot acompanyar a tot arreu, o sigui...
Com té vostè els seus ritmes circadians?
Pues no ho sé, últimament una mica...
Una mica alterat. Home, imagino que no ha de ser fàcil la seva vida, eh? Vostè ha vingut aquí, no? Oriol, se'l veu molt relaxat, molt tranquil, sembla que acaba ja d'arribar... I aquest senyor dirigeix un institut amb més de 300 persones on fan cosetes tan tontetes com aquestes que estem dient ara. És a dir, que ens quedem amb la boca absolutament oberta. No sé si dorm bé o no.
Avui, per exemple, no he dormit massa bé. No he despertat aviat perquè tenia una cosa que em ballava al cap i aquelles coses que et fa que et despertis abans d'hora ja... Abans que toques el despertador ja...
Sí, això, Oriol, ens has d'explicar com es fa. És a dir, perquè això fa molta ràbia. Jo tinc una certa tendència que em passi, també, no? Que quan una cosa m'amoïna, em desperto a hores que haurien d'estar prohibides a nivell constitucional, hauríem d'impulsar una reforma a la Constitució, per fer-ho pensant directament en feina. Això és horrorós. Això es pot controlar o no?
Sí, sí, però això també és un insomni, eh? La gent es pensa que l'insomni és la dificultat per conciliar el son a l'inici de la nit, i això també seria un insomni de despertar precoç, es diu.
Ah, té vostè un insomni precoç.
Acaba de...
Per si no s'havia donat. Aquest rellotge que portes és el rellotge en si? Perquè porta com una...
Quin d'ells?
En portes dos. Jo et deia aquest que sembla una
aquest
mica
extret
hora, de...
Aquest no et diu l'hora.
Aquest és el... Bé, ara farem una foto i el penjarem a les xarxes, eh? No es pensin vostès que de seguida tindran l'oportunitat de veure aquest trasto que porta. L'Oriol, que home, és trasto, però és assumible. Vull dir, el podem portar uns quants dies posat.
Sí, 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 és per portar una setmana i és un xivato.
És un xivato. Mm-hmm. Està molt bé. Senyor Samitier, torni un dia. No?
I
seguim parlant perquè de veritat ens sembla fantàstic. Aquell dia ja no barrejarem la seva xerrada amb ningú, sinó que ens centrarem exclusivament en el que fan en aquest Institut de Bioenginyeria de Catalunya que vostè dirigeix. Moltíssimes gràcies per venir avui al programa.
Moltes gràcies, ha estat un plaer.
Igualment, molt amable. Sigui 32 minuts, és que dormim malament, no?
Dormim malament i felicitats.
Per què?
Perquè demà és el teu dia.
Ah, sí?
Demà és el Dia Mundial del Son.
Ara m'havies espantat. Dic, a veure com ho remat, això.
L'últim divendres abans de l'equinoci de primavera és el Dia Mundial del Son, que està destinat a la difusió del son, que és el que tu ens has convidat
demà
a fer.
Demà és el dia... Doncs
Dia Mundial del Son, existeix,
hauríem de fer alguna cosa, Oriol, al programa, també.
El que ja estàs fent hora, cada setmana.
No, però tingues en compte que jo tinc una última hora de gent que em treu el son a mi, amb la qual cosa potser podríem fer alguna cosa, no?
Que és la política o...
Què va, tot el contrari. Tot el contrari, exactament el contrari, de fet. Va, fem una petita pausa, si et sembla, i ara quan tornem, no perdin de vista això, eh? Avui descobrirem la manera en la que podem dormir de manera més tranquil·la, més efectiva, i va aprofitar, en definitiva, la son, no? Uh-huh. Vindria a ser això.
Posarem en hora el rellotge.
El rellotge circadià. Està ben dit, això?
Sí, molt
fantàstic.
Bé.
Fem una petita pausa. Tornem de seguida. Això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio Online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel.
Vull ser una professional en futur. Per això, el dissabte 26 aniré a les sessions informatives de Blanquerna. Podré parlar amb professors, conèixer les instal·lacions i resoldre els meus dubtes.
Vine a Blanquerna i descobreix els graus universitaris en comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. Dissabte 26 de març a 11:15 del matí a Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Si mai et pregunten, i tu amb qui sintonitzes? Doncs amb qui escoltes ara mateix, no? Amb Ràdio Estel, sempre al teu costat. Els diumenges a 8:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 6 minuts a 6:15. Oriol Mercader. Dia Mundial de la Son, demà, no dius?
Demà, Dia Mundial de la Son. Mm-hmm.
Això haurem de fer alguna cosa, insisteixo. No? Hem de dormir millor. Hem de dormir millor.
Hem fet ja la investigació. Ja sabem que anàvem molt endarrere i la investigació s'ha fet i sabem que la son és superimportant, que no ho sabíem. Sí. Ara estem en la fase següent, que és la de la difusió.
Sí.
I jo anava amb la moto i pensava, dir, mira, amb la ràdio, una secció sobre el son, no sé si és una cosa pionera que s'ha fet o no.
No ho sé, sí, però xulo.
Sí, a mi m'encanta venir aquí. Amb TV3 sí que es va fer, amb l'Eduard Estivill, sí, un programa que vaig col·laborar, sí, que es deia De llit en llit, de sí, tres capítols, xulíssim, que si algú està interessat a TV3 a la carta o si el busca per internet, trobar, el trobarà, no? I és molt xulo. Però així a la ràdio, que es faci difusió de forma regular... Ostres, és un tema que nosaltres estem apretant per fer difusió, per arribar a la gent, per donar aquest missatge, i bueno, aquest programa ajuda molt.
Escolta'm una cosa, estava pensant que hem de parlar un dia d'aquests, és que fa dies que, i a més t'ho volia comentar, m'ha vingut al cap ara, no? O sigui, hem de parlar un dia dels somis, del que somiem, de per què somiem el que somiem. Uh-huh. Perquè jo em vaig passar l'altre dia tota la nit repartint beques... Saps allò que dius? Però com és possible? Vaig passar-me tota la nit repartint beques a empreses dedicades a l'energia nuclear. Què dius? Com és possible que una cosa així arribi a la ment? És a dir, per què somiem el que somiem? Això hem de parlar un dia.
Ens fiquem ara en un terreny...
Sí, no, res a veure. No, ja, no és el dia, no és el dia, però ho hem de fer, això.
A veure, només amb això, de dir, Freud va ser molt, molt pioner en dir a la nit passa alguna cosa. Després anava molt equivocat en moltes coses, però bueno, perquè no tenia els mecanismes encara i els coneixements per dir el tema del son que era i dels somnis. Però bueno, sí que això dels somnis, la interpretació dels somnis, una mica hem baixat el suflé, però sí que va ser el primer que va dir mirem a la nit per entendre la psique humana.
Val. Doncs ara mirem el canyell. Si vostès es connecten a les xarxes del Tot anirà bé, que és @totanirabestel, veuran una fotografia, imagino que si no està ja, deu estar pràcticament a punt, del canyell de l'Oriol, amb aquest rellotge, que vindria a ser un rellotge una mica més gran, tampoc massa més, una mica més gran del que és habitual, que serveix per fer què exactament, Oriol?
Bueno, és el que estava dint el convidat d'abans, aquestes petites bones notícies dintre de la involució del ser humà, que sembla que no evoluciona amb les guerres, i doncs, ostres, la ciència avança molt i té un impacte amb la salut que ens podem beneficiar ja. I aquesta és una de les realitats, que avui en dia, fins ara, estudiar el son doncs era anar una nit a fer una polisomnografia en un hospital, tot connectat, i vèiem aquella nit que havia passat. Però clar, estàs parlant d'una nit i se t'escapa molta informació.
Clar.
I nosaltres, els especialistes, sabem que, per exemple, amb l'insomni o amb el cansament, la somnolència, a vegades no hem de mirar tant la nit com sinó també mirar què estàs fent durant el dia.
Yeah.
I clar, amb una polisomnografia a la nit, doncs tenies molt poca informació, anaves molt a cegues. Ara ja no. Ara ja tenim un dispositiu, que és com un rellotge, que el portes col·locat una setmana i no para de fer fotos a fora, a dintre teu, i és un xivato. És un xivato que et diu perfectament quins hàbits estàs fent que t'estan anant bé per dormir, quins hàbits estàs fent que t'estan fent la guitza a l'hora d'anar a dormir, què tal és la teva nit, et dona moltíssima informació. I és una cosa molt nova que tenim i que ha obert un, doncs, un nou paradigma del son, que ja no és tant què passa a la nit, sinó què passa a les 24 hores del dia per entendre molt més aquell pacient i poder-li donar amb el clau de dir, escolta'm...
És el que et passa, és això.
Sí,
clar, perquè
sí,
això et dona molta més informació de la que nosaltres conscientment tenim.
Correcte. I et dona molta consciència, sobretot amb el tema dels hàbits. Jo, per exemple, et poso un exemple. En el meu cas, jo me'l vaig posar per fer un primer experiment, i, ostres, vaig veure que els dilluns la meva profunditat del son era molt dolenta. I jo pensava, dic, bueno, per què els dilluns? Què fan? Dic, bueno, els dijous miro el Polònia, anava pensant de dir els dilluns sense ficció, però què passa?
Tampoc el tema era diumenge.
No, era dilluns. Dilluns jo estic en una clínica visitant que no tinc cap sortida exterior. És tot llum artificial. I faig bastantes hores.
Yeah.
I jo normalment m'agrada molt els matins anar a fer esport a la carretera de les Aigües. Justament dilluns no puc, val? El dilluns faig bicicleta a casa, a primera hora del matí, però que no tinc finestra.
Clar.
Ostres, doncs vaig mirar amb curiositat aquesta gràfica, que també sortirà de fons en aquesta foto que heu penjat, perquè m'he fet la foto amb la mà a sobre, i aquí veiem unes gràfiques que et dona informació, però tan concreta que pots veure. I jo vaig veure que la meva exposició a llum solar, que es diu circadiana, de més de 10.000 lux, era molt baixa durant el dia. I aquesta falta d'exposició solar pel matí feia que la nit el meu contrast dia-nit no fos prou bo. Per tant, jo no dormo bé els dilluns, que jo això no ho hagués notat mai, ni mai tampoc hagués tingut consciència que els dilluns, doncs cada 4 visites que faig, surto, me'n vaig a donar una volta per Rambla Catalunya ràpida i torno a entrar. Llavors, intento estar, i pels matins també intento que em toqui el màxim el sol possible per contrarrestar. O, en el meu cas, que tinc unes ulleres d'aquestes que et vaig ensenyar,
sí,
doncs esmorzo els dilluns amb aquestes ulleres. Però això no m'arribo a fer a l'estudi i jo aniria cegues. No sabria el per què els dimarts estic cansat o per què els dilluns em pot costar més conciliar el son.
Clar, perquè aquí hi ha una cosa molt important, i és que moltes vegades ens aixequem cansats, i no és perquè no haguem dormit les hores que havíem de dormir, sinó perquè la qualitat de la son no ha estat la que hauria de ser, no?
Correcte. I pot ser, doncs, per exemple, aquest xivato, que va fent fotos, cada segon està fent fotos, i això acabarà amb una big data amb l'ordinador, està dient si també t'entra llum artificial. O, per exemple, si jo tu et pregunto si te'n vas a dormir llegint un llibre i em dius, sí, sí, jo ho faig perfecte tot, i jo veig que no, que tu a les 11:30 estàs davant de la tele o estàs davant del mòbil o estàs davant d'una tablet, depèn de la llum podré reconèixer, i podré saber perfectament a quina hora s'ha apagat la tablet, quant temps has tardat en dormir-te, quan ha començat el son profund, val? També podré saber si et mous a la nit molt, si durant el dia ets sedentari o ets actiu, doncs quina activitat tens. D'alguna forma, el que t'he dit, és un xivato que la teva opinió subjectiva molts cops no té res a veure amb la real.
Clar,
val?
Clar, per això ho dic, no?
Sí. Per exemple, jo t'he portat unes preguntes.
A mi?
Sí, val. Molt simples. Que abans he dit, contesta'm aquest d'això, però estaves molt bé, i dic, tranquil, ho farem en directe, vale?
Sí, que m'ha fet una mica de por quan m'has dit
no,
això.
No, perquè és que
no,
tots, aquí, tots són pecadors amb el tema del son, fins i tot els especialistes.
Val.
És molt fàcil, només m'hauràs de dir si sí ho fas o si no,
val?
Vale? A casa seva també ho poden pensar. Dorms amb obscuritat absoluta tota la nit?
No.
Per tant, aquí ja no sumes un punt.
És que a mi m'agrada dormir amb la finestra oberta.
T'agrada, però no és bo.
Ja, però no m'agrada tancar la persiana. Què vols que et digui?
Aquí no sumem el que t'agrada, sumem el que et va bé.
Ja hem començat malament, ara.
Bueno, comences amb un 0 sobre 1. Són 10.
Val.
Val? Evidentment, pot ser que em diguis que sí, que el rellotge em dirà exactament quanta llum t'entra per la teva habitació. Et diré si la teva persiana és ok, el que t'està entrant, o et diré, mira, t'entra massa.
Ja,
vale?
Val.
Segona. T'exposes a més de 2 hores de llum natural al dia i no val aquí que tens aquesta finestra, que tot i que ajuda, no estàs a fora.
2 hores a fora?
2 hores
no,
al dia. No.
0 de 2.
Bueno, sí, anem patint.
2 hores fora?
2 hores fora, però seria el mínim... És que l'ésser humà no està acostumat a estar tancat en una cova tot el dia.
Però has d'anar a treballar.
Sí, però bueno, pots anar caminant en lloc d'anar amb metro o amb cotxe, pots, en lloc d'anar a fer un cafè en un lloc tancat, pots estar fora que et toqui
sol.
Això
ja ho faig, però ara fa dies que no hi ha sol, no?
Bueno, evidentment estem en un país que hauríem de tenir uns ritmes molt bons, però ho tenim tot molt malament. Anem a la
tercera. Jo crec que 2 hores durant el dia no arribo.
Sumarem algun punt, eh?
Bueno.
No, aquest tampoc. Desconnectes els dispositius electrònics, mòbil, ordinador, PlayStation, ja no diguem, almenys 2 hores abans d'anar a dormir. Vinga, Toni, què, no? No. I és que, dic que no, un cop
no, és que m'ha fet gràcia les 2 hores. És que 2 hores, què dius, home?
2 hores, el cervell...
Estic treballant 2 hores, jo.
2 hores abans de dormir estàs treballant.
És probable.
Bueno, veus? Doncs,
és probable,
si tu
sí.
Vens que tens un insomni que et notes cansat, jo et diré, mira, el problema no està a la nit, el problema està en els teus hàbits, els teus horaris, el que diem el temps social, uh-huh. Val? Que no està sincronitzat. Per exemple, tu et comença a pujar la temperatura a les 10 de la nit, vol dir que quan et puja la temperatura ja no hauries d'estar fent activitat ni física ni mental.
Ja
et diria, mira, a partir de les 10 i mitja...
Però tampoc fer esport, per exemple.
No. A partir de les 10 i mitja, tu, personalment, no hauries d'estar fent res que et sigui una cosa d'activació, perquè estàs anant, no estàs sincronitzat.
Uh-huh.
La teva biologia t'està dient temps per relaxar-te i anar a dormir, i, en canvi, la teva vida laboral o d'oci t'està dient mantén-te despert.
Yeah.
I això té un impacte important, la cronodisrupció, que li diem.
Yeah.
Porta molts problemes, entre ells càncer.
Que mono ets.
S'acaba de descobrir.
No, em caus molt.
Va, anem a la 4.
Va. Però vaig fatal, no?
Sí, aquesta tampoc. T'estàs menys de 10 hores sentat o en activitat sedentària?
Si m'estic menys de 10
sí,
hores...
Sí, sumes més de 10 hores sentat?
Segur. Mira, aquí 3.
Ja, 0 de 4.
Arribo i també tal. Al matí al despatx però, també, vull dir, clar.
El problema és que estem normalitzant això i l'ésser humà no està fet, ni el nostre cos està fet per això. Yeah. L'ésser humà és caçador, és recol·lector i camina uns 25 quilòmetres al dia.
M'estic sentint una mica acusat en aquests moments.
L'única... persona, l'únic col·lectiu que s'aproxima als mínims
sí?
Són els leñadores finlandeses. T'ho juro.
Doncs mira, ara m'has fet sentir millor.
Sí, però bueno, són 0 de 4,
Els leñadores finlandeses?
Sí.
És molt 5. Interessant,
això. Realitzes activitat moderada o vigorosa almenys 30 minuts al dia, portes la pulsera del DIR.
Sí.
Sí?
Sí.
Al dia,
Al dia, normalment sí, i de fet una mica més.
Vale, per aquí sumem un punt.
Aquí sumaríem un punt.
Que no vol dir caminar, vol dir una activitat...
No, sí, un nedar, un spinning, aquestes coses. Sí.
Molt bé, això ho tenim. Dorms entre 7 i 9 hores diàries?
Últimament sí.
Mhm. Sorprenentment, influència. Ara,
sí.
7 i 9 hores diàries,
7, a veure, 10... Por ahí, a prop
de les
7.
Un punt i mig.
Vinga.
Vale, portes un punt i mig sobre 6.
Bueno,
sí,
mira.
Sí. Bueno, si dorms la migdiada, la fas de menys de 30 minuts?
Quan dormo la migdiada, sóc de migdiades curtes.
Curtes,
10,
perfecte.
12 minuts, perfecte. Màxim.
Aquí, qui no faci la migdiada...
I a més, sóc capaç de ficar-me al llit... posar-me el pijama per fer una migdiada de 7 minuts, tornar-me a aixecar, encantat de la vida.
Això és genial.
Si m'aixeco més tard...
Aquí ja no sumaries punt.
No ho sé, però m'aixeco allò una mica emboirinat.
Correcte, no, és que fas el correcte. Val? Per tant, totes aquestes preguntes que estic dient, que sumem punts o no...
Però ja porto 2.5.
Portes 2.5.
Molt bé.
Tot això és el que el rellotge sí que ens dirà, però de forma verídica. Val? I ens dirà...
Com estàs dient ara? Jo estic sent molt sincer.
No, estàs molt sincer.
T'estic obrint el meu cor, Oriol.
Però igualment el rellotge ens dirà exactament de dir, ostres, doncs la fas de 34 minuts, baixa 4, estàs anant a dormir aquesta hora, fes això...
Baixa la persiana... Clar,
correcte.
Ja
vinga, anem. La 8. Els caps de setmana t'aixeques aproximadament a la mateixa hora que els dies laborables o et donc un marge de no més de 2 hores. O sigui, si tu t'aixeques a les 7...
Sí.
Per venir a treballar, que no t'aixequis més enllà de les 9?
No, m'aixeco, de fet, més a prop de les 7. Sí, jo sóc de...
M'entens,
sí,
ets regular.
Més o menys, una miqueta més, estiro, intento estirar...
Abans, però... quan entraves a treballar a les 3 del matí o
a les
4,
4...
No ho feies, no, això? Suposo que feies unes cures de sueño...
Tampoc et pensis, no, no, a mi em costava.
Doncs millor que et costi.
Ja.
De fet, no és bo que no et costi.
Ah, d'acord.
Vale? Sí, és millor que et costi, que no facis aquestes tirades llargues.
No és mal, perquè m'estic recuperant
sumant,
molt bé,
ara. Ho estem aixecant. 3 punts i mig, no, ja?
Sí.
3 punts i mig, vale. Anem a la 9. Sopes almenys 2 hores abans d'anar a dormir i pots fer la digestió i la volta a la calma abans d'anar a dormir?
Sí, sí.
Ets de sopar aviat?
Soc de sopar aviat i, a més, després surto a passejar el gos i després tal, o sigui, sí, sí.
Per tant, jo aquí et diria...
Estic obrint el meu cor a tots vostès, també, avui.
Sopa abans i treu a passejar el gos després, si ho fessis al revés, eh? Si jo vagis aquí... que estàs fent activitat i et diria, ostres, què fas aquí que estàs, et despeges?
Clar.
Ostres, estic sopant. Doncs pues mira, què podem fer? Per tant, aquí el que dèiem el primer dia que vaig vindre, horaris europeus, doncs sí, molt millors que els espanyols.
Sí, estic d'acord. A mi m'agrada dinar d'hora i m'agrada sopar d'hora, també, és veritat.
4:30, anem a la 10.
Mira que encara acabaré emulant els llenyadores finlandeses.
Esmorzes tots els dies?
Sí.
Sí? Sí? Vale. 5:30. Tens entre hàbits millorables i bons hàbits circadians. Per tant, estaries amb un àmbar, amb un semàfor vermell, àmbar groc, vermell, diríem que
estàs... Quants punts vas treure?
Jo bé. Com a especialista sóc 40.
Ah, sí?
Sí.
Bueno.
9 de 10.
9 de 10? 9 de 10?
9 de 10. Em falta el d'estar 10 hores visitant. Doncs sí.
La resta ho fas tot bé? Sí?
La resta sí, sí, sí. Però bueno...
Tanques la persiana, vas a dormir les fosques del tot... També l'estiu?
Sí. No, amb temes del son, clar, és que et passes el dia veient i vas tocant fusta dient, ostres, que durs tenir un insomni i vas veient la importància, doncs, al final, tots els que estem en aquest mundillo som uns psicòpates del dormir.
És ja, veritat. No, ho entenc. Sí, sí. És que no m'imagino el que deu ser una nit d'insomni a la teva vida, no? Vull dir...
Bueno, clar, són moltes variables. Aleshores, això ho hem fet parlant tu i jo.
Sí.
Ara aniríem a dir, mira, jo et poso aquesta pulsera, la portes una setmana i aquesta pulsera aniran fent fotos de la teva temperatura, de l'ambient de fora, de quina llum t'entra, de si és un mòbil, de si és la llum del sol, i et donc un informe que el que és molt xulo, que s'entén molt bé de cara als pacients. ¿Vale? Mira, és tan simple com... Aquí anem, per exemple, a què mirem? L'activació. ¿Vale?
Sí.
L'esport.
Sí.
Veus que hi ha una línia, una curvatura així més fixa?
Sí.
Això és la gent sana. La població sana, quan se'ls fa la prova, estan en aquest índex. I aquest que estaria aquí en fosc és un pacient meu que s'ho ha fet, i aquí podem veure perfectament quan s'ajusta a la línia sana i quan no.
Yeah.
Aquest pacient, tu veient aquesta línia, això són les 12 de la nit, veiem que l'activació ha de ser baixa, i aquí veiem que algú passa, no? Veus aquí un buit? Veiem la línia de la gent sana molt alta, i, en canvi, aquesta persona la té molt baixa. I estem parlant de la variable activació. Aquesta persona, el consell seria molt fàcil, de dir, ostres, de 8 del matí a 12 del matí tens un sedentarisme, val, que seria molt bo, milloraries molt a la teva vida si et moguessis més. Per tant, a veure si pots anar caminant a la feina, a veure si pots anar al matí al gimnàs, val, perquè estem veient que al matí estàs molt, molt quiet, i això... Aquesta tonteria, aquest espai que veiem aquí en blanc, que no ocupem, té un impacte molt gran
en
a la
dorms.
Nit. Sí. Sí, sí, sí.
O sigui que dormim en funció del que fem des que ens aixequem.
Correcte. Acabes de definir el que seria la nova filosofia del son, que la tenim gràcies, com ha dit abans el company, a aquesta nova tecnologia que ens dona molta informació... sobre, per exemple, d'això.
És una cosa interessant, perquè justament ara aquí has fet referència a aquesta persona. Jo deia, molts de nosaltres portem ara rellotges d'aquests que smartwatch, no? Que s'entenen que són rellotges intel·ligents, i fa gràcia, perquè a vegades estàs tal, et vibra el rellotge, mires i dius, hora de moure's. Imagino que aquest tipus de coses cada vegada les tindrem més dins nostre, en una mena de programació d'allò que és convenient per cadascú de nosaltres, no?
Molt bé, acabes de fer l'espoiler de la segona setmana.
Ah, sí?
Sí, però és que jo m'he enterat
És que tinc una intuïció.
48 hores, clar, és que tot, la tecnologia avança molt ràpid,
clar.
Val? Llavors, m'han trucat a la gent que fan aquests rellotges i em diuen, epa...
Però què fa poc d'això?
Sí, sí, és una cosa molt nova. Hem tret un nou rellotge, val? El mateix, però... Aquest rellotge només et diu això, però és que ara el nou, que ja l'he demanat, ja un nen petit de dir, hòstia, el vull ja...
Tu ets el loco dels gadgets de dormir,
sí,
no?
Sí,
vull
sí,
dir,
sí,
està
sí,
clar,
sí.
Està clar.
Doncs aquest rellotge que fa el que tu estàs dient, és un rellotge que et diu, per exemple, al matí, jo veig aquest informe i et diré, mira, Toni, hem de ficar un objectiu que als matins facis aquest percentatge d'activitat, val? Llavors, el rellotge t'anirà avisant sobre l'objectiu 1, que és activitat matinal, si l'estàs assolint o no. Per tant, com aquesta vibració que t'està dient hora de moure't, et dirà hora de moure't. O et dirà a les nits no estàs complint amb el tema de la llum que havíem parlat.
Baixa la persiana.
Baixa la persiana, Toni. Sí. O, què més t'ha sortit que feies malament?
Lo de les dues
La llum natural.
La llum natural.
De dir, Toni, et falta mitja hora de llum solar. Ja. Val? Per tant, surt al carrer i vés a fer una volta, però buscant que no et toqui la sombra, sinó que et toqui el sol. Llavors, és un tema d'hàbits, el que tu deies, generar consciència. Val? De dir, aquests rellotges que t'avisen, doncs, bueno, almenys, de dir, o això, no? De dir, els 10 gots d'aigua al dia i que et vagi avisant. Doncs et dona consciència i si vas a cegues no ho fas. Però si tens aquest xivato que et va dient epa i que, a més, tens un informe d'aquí una setmana, doncs canvies els teus hàbits.
Ja. He dit aigua, no gin tònic, per exemple, no? Que en el cas de molta gent segurament també se li hauria de recordar, no? Perquè la ingesta d'alcohol...
No.
Això, no, ho dic, perquè no m'has preguntat sobre això. Ara que jo estic fent molta salut i molta bona vida amb aquestes històries. Però, efectivament, jo veig que la gent té molt incorporat el consum molt habitual d'alcohol, amb la canyeta, el xupito, la copeta de vi, el no sé què. Arribem a beure molt d'alcohol i això influeix segur negativament, no?, la qualitat del son.
Jo ho veig a la meva clínica, quan em pregunto temes d'alcohol, no, poquet. I jo ja cada cop més de dir, bueno, defineix-me poquet.
Clar.
I de sobte et dones compte de dir, hòstia, si ets alcohòlic...
Home, ja, si no, alcohòlic no, no, tampoc, no. Home.
T'ho juro que jo m'he trobat casos de dir 8-9 cerveses i el conyac i el no sé què i el no sé què, i vas sumant i al final dius, això és un alcohòlic. I llavors aquella persona no té cap consciència, ho hem normalitzat.
Bé, perquè el consum d'alcohol, efectivament, és un consum molt social, i aleshores la gent va i posa amb un altre, i ara una ronda, i ara convido jo, i ara convido l'altre, efectivament, ho tenim molt incorporat, no?
Molt, per exemple, no sé, per exemple, aquest matí la meva parella m'ensenya una foto, diu, ostres, la meva amiga m'envia aquesta foto que estan veient els partits de futbol del seu fill d'11 anys, a Cardona, i veies una taula, tots els pares, i ple de cerveses, i dius, ostres, realment, l'alcohol, el tenim, li hem donat targeta verda i accés gratuït i l'hem blanquejat molt. I llavors un partit de futbol de nens a l'Evins d'11 anys i veus els pares que van a fer la cervesa, les 2, 3, 4 cerveses i s'ha normalitzat molt. De dir, ostres, en un entorn formatiu, esportiu, sa, col·loquem l'alcohol aquí, com creixen aquests nens? Doncs...
Però és que el col·loquem d'ara. És que això ve de sempre.
Sí, però bueno, el tema és plantejar-se de dir, ostres, prendre l'alcohol a la nit... és gratuït? No, evidentment, fa que dormis pitjor.
Escolta, et pots creure que portem 128 programes? Avui és el programa 128. I ara porto uns dies que no m'aclaro mai si he d'acabar 57 o 58. I cada dia sento la música, he d'acabar 57 o 58? Oh, digue-m'ho, és que no... no. És que porta mascareta...
Porta mascareta i no ho sap.
I crec que m'està parlant pels auriculars, però jo no l'escolto. Ah, 58. Ah, tenim un minut i mig, doncs. Ah, val, val. I això és tots els dies, José Matosas? Tots els dies, d'acord. Perdonin, és que m'estic fent gran, no? Potser si passo la persiana em funciona millor la cosa.
Perdràs anys amb això?
9 de 10? O sigui, tu sí que estàs a l'alçada del llenyador finlandès, doncs.
Em falta fer l'activitat física. No estar sentat 10 hores en una cadira.
Ja.
I estaria ben sincronitzat.
Interessantíssim. És molt interessant, això, eh?
Molt interessant, sí, sí.
Déu-n'hi-do. En fi, doncs, escolta'm, un plaer, eh? Haurem de fer una prova un dia d'aquests amb el rellotge. Ara, quants dies fa que el portes?
No, no, ara el tinc apagat. Me l'he portat ara aquí, jo ja me l'he fet. Però, bueno, qualsevol dia...
Bueno, quan arribi el 9, no? Quan arribi el 9...
El 9 la setmana que ve arriba.
Fantàstic.
Sí.
Bueno, serà fantàstic. Oriol Mercader, moltíssimes gràcies, com sempre. Fins d'aquí 15 dies.
Molt bé.
Gràcies. Senyores i senyors, ara sí, ara ja ho sabem. Mai 58 acaba aquest programa perquè de seguida, a les 7 en punt, arriba la Diana Silva i el seu punt i seguit. Que vagi molt bé. Demà serà divendres, que sempre una gran notícia, i aquí estarà tot l'equip del Tot anirà bé, la Glòria Galeano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i també el José Matosas, que acaben de passar un molt bon dijous. Recordin que demà sembla que el temps millora una mica i ens dona una petita treva abans no arribi diumenge, que tornarà a ploure, segons ens explicaven. En qualsevol cas, ho compartirem junts aquí a Ràdio Estel. Fins demà, gràcies, bona tarda.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel. La nova Ràdio Estel estrena nova app.
Ràdio Online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.